Twisted the trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spend the evening unpacking books and boxes. You pass me up so as not to break a promise.
Va, que falten 20 minuts per arribar al punt del migdia, 20 minuts que dedicarem a parlar de literatura, parlar de llibres, d'un en concret que ens porta avui l'Anna Guitar. Bon dia, Anna.
Què tal, Laura? Bon dia.
Que jo crec que és molt encertat per aquest moment que estem vivint de...
De? A veure, espera, espera, que m'interessa. De què, de què?
Campanya electoral.
Val, sí.
Deixem-ho aquí.
Val, ok.
No, home, perquè clar...
No apreto més, doncs.
Recta final per les eleccions municipals de diumenge. S'accelera el ritme d'entrevistes, de debats, de programes especials, per tant, un punt de connexió, de matar el nervi, ens aniria molt i molt bé. No sé si com ho fa la protagonista d'aquest llibre, que és l'Anna Pazos. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Però jo crec que ens pot donar idees de com fer-ho, això de matar el nervi, Anna.
Sí, mira, hem convidat l'Anna Pazos perquè tenia moltes ganes de parlar amb ella d'aquest llibre de matar el nervi. N'ha fet un altre, també t'explicaré un parell de coses, perquè jo crec que una mica, Laura, o sigui, més enllà del que és el llibre, que ara us ho explico de seguida, jo tinc la sensació d'haver descobert una veu, o sigui, d'una persona que m'explica les coses d'una manera, és un llibre de no ficció que em fa ganes de seguir-la, saps? De dir, val, que segueixi escrivint, perquè aquesta manera d'explicar-se, el lloc des d'on explica les coses, l'honestedat amb el que ho fa, jo crec que és una cosa que enganxa molt del llibre. I què és el llibre? Doncs mira, és una mica com si l'Anna Pazos, bueno, una mica no, jo crec que realment és això, però ens ho dirà ella, hagués posat la vista enrere i hagués fet una mena de repàs del que van ser els seus 20 anys, els seus 30 anys, i una mica tot el que va fer, que realment són moltes coses, Laura, t'he de dir.
Moltes coses.
Moltes coses, perquè hi ha com una mena de sensació de desarrelament en aquest llibre, no? Ella és una persona que ha passat molt temps d'aquests 20 i 30 anys fora de Catalunya, fora de casa seva, diguem-ne. Llavors la seguim, comencem a Grècia, quan ella hi marxa d'Erasmus, la seguim també a Jerusalem, les visites que fa també dels territoris palestins, de fet hi ha un tema sobre la qüestió palestina que també la manera com ho veu, no? Sempre aquesta manera de mirar el lloc on es posiciona, jo crec que és molt interessant, de l'Anna Pazos. Després l'acompanyem amb una travessa per l'Atlàntic que també és bastant peculiar, perquè ella hi va en parella, diguem-ne, d'un fotògraf que es dedica una mica a fotografiar les conseqüències del que fa el seu pare, que ha dit així, res i curt, i si no la neumatitzarà, es dedica a traficar amb armes, no? I finalment també la trobem a Nova York, on ella, per exemple, i segurament això sortirà a la conversa, doncs és testimoni dels inicis del MeToo, i aquí sí que ja, amb la pandèmia, diu, jo crec que hauria de tornar cap a casa, una mica...
Jo crec que ja.
Jo crec que ja. Llavors, al llibre hi ha una mica de tot això, i ens parla molt de les relacions, però també de la identitat pròpia i de com es va construint. I aquesta cosa de les relacions és una cosa que jo també he trobat a Poder i Desig, que és un llibre petit, un assaig que es publica al mateix temps també de l'Anna Pazos, que és d'una col·lecció nova de Fragmenta, que es diu Assaltar la Bíblia, i el que proposen els autors és, a partir d'un passatge bíblic cèlebre, mira quins lligams té amb l'actualitat, no? Amb una cosa contemporània. I jo crec que té molts paral·lelismes justament amb aquest matar el nervi que ha editat la Segona Perifèria.
Molt, molt interessant. Jo crec que una de les lectures més potents per mi d'aquest llibre, Anna, és la definició d'un mateix, no? De saber qui és, de trobar-te tu mateixa, de saber qui ets, què vols, què fas aquí.
Sí, absolutament, clar, és com una fugida cap endavant permanent. I ara dèieu que és més sobre els meus 20 anys, els 30 els acabo de començar.
Vale.
Sí, sí, sí.
M'han anat massa.
Sí, però... Dius que he fet moltes coses, però realment tothom ha fet moltes coses als 20 anys, les pots fer aquí o les pots fer a Jerusalem, i al final acaba sent una mica el mateix l'impuls que hi ha darrere de les coses que fas en aquesta edat en general, no? Que és el nervi del que parlo en el llibre, que és aquesta pulsió de descobrir-te, de descobrir el món, i aquesta mena de recerca d'una cosa que no saps ben bé quina és, però que està molt intensament allà a l'horitzó tota l'estona.
I aquest nervi, aquesta pulsió, és el que et porta al desarrelament, aquesta sensació de desarrelament?
És el que intento entendre, si estan relacionades, no? Perquè penso, potser si jo tingués una sensació d'arrelament, de pertinença molt forta, doncs no hauria d'estar donant toms pel món i estaria una mica més tranquil·la. però és la classe de pregunta que no sé si acabes de respondre mai.
Hi ha una sensació com si estiguessis tota l'estona intentant trobar l'equilibri o decantar-te entre viure i viure realment, no?
Sí.
I dius, bueno, és que se m'escapa, constantment se m'escapa la vida.
Clar, sí, és aquesta sensació de que la vida real, en majúscules, la vida com intensa, despullada, està en una altra banda sempre. I llavors vas en aquesta altra banda i dius, oh, no, un moment, s'ha tornat a desplaçar, no? mai acabes d'arribar-hi. Que això, idealment, arriba a un punt a la vida que s'acaba, perquè si no és una mica agobiant. Sí.
Un punt d'angoixa, no, també?
Sí, un punt d'inquietud, com de desassossec. Sí.
I creus que això és generacional?
És una pregunta que m'han fet molt i no la puc respondre, però jo penso que no. Perquè llegeixes persones que fa 200 anys ja escrivien, ja feien aquest tipus de literatura més, no sé si autobiogràfica, però basada en la seva experiència, i també tenen aquesta inquietud. Vull dir, crec que és una cosa bastant humana, al final.
Anna.
Tu has parlat, has dit, hi ha un moment, aquest nervi el relaciones amb una sensació d'intranquil·litat. Seria això? O sigui, seria el no poder estar tranquil?
Sí. És una cerca permanent de la tranquil·litat, al final, sí. I al final, sí, hi ha moments de tranquil·litat, i quan hi arribes penses, és com apagar l'extractor de la cuina, no? Com, que bé si està. Però després, ràpidament, en els anys que explico en el llibre, doncs torna a aparèixer com el motoret, el ronron de fons.
En quin moment et planteges escriure tot el que has viscut i tot el que t'ha passat durant aquests anys?
Això va ser quan ja vaig tornar a Barcelona, que, com m'ha explicat l'Anna, va ser un cop va començar la pandèmia. Literalment el dia que va declarar-se el confinament a Catalunya, estava a Nova York i vaig comprar un vol per l'endemà i vaig venir.
I vas poder tornar?
Sí, vaig agafar com un dels últims vols directes que hi havia des de Nova York. L'avió estava buit, era tot com molt, sí, apocalíptic. I després de tornar aquí, pensar, vale, ara què faig amb la meva vida i tal, doncs se'm va començar a formar la idea d'aquest llibre al cap, com a una manera d'explicar-me i també de tancar una mica aquesta dècada dels 20, sobretot, i també parlo una mica de l'adolescència i tal, i de la infància, però és sobretot el dels 20. I quan ja m'hi vaig posar en sèrio va ser quan em vaig quedar embarassada i vaig dir, vale, ara ja sí que està venint un canvi un canvi de, no sé què passarà després, saps? No sé qui seré i necessito com fer les paus amb aquesta època o sí, passar pàgina.
I ho has aconseguit? Has pogut fer les paus?
Bueno, ara d'una banda sí, o sigui, d'una banda és veritat que aquesta intranquil·litat de la que parlàvem permanent ha desaparegut una mica, no del tot, perquè jo no tinc la sensació d'haver arribat ja al final de la vida, evidentment, sóc jove encara. però sí que és veritat que les inquietuds són unes altres.
Però en aquest exercici de revisitar-te que has fet, t'has sentit incòmode, t'has sorprès? Com ha estat aquest procés intern amb tu mateixa?
Hi ha hagut algunes parts que preferiria no haver-les escrit. O sigui, era com, a vegades quan mires el teu jo del passat, intentes com entendre per què fas les coses per què has fet les coses que has fet, intentes ser una mica honest amb tu mateix, te n'adones que les causes no són al 100% les que tu després t'has explicat a tu mateix o has explicat als altres, i potser no quedes amb la millor llum. Però m'interessava com fer aquest exercici d'honestitat amb mi mateixa al final.
Clar, hi ha un moment quan comences a parlar de Jerusalem, dius, hi ha el motiu pel qual fem les coses i la ficció que refinem amb el temps.
Sí.
Jo no sé quan d'això t'has trobat, quan, veient qui eres i com feies les coses, què que en aquell moment et semblava que tenia un sentit, potser fins i tot, no sé, èpic, ho dic jo, però com m'ho confrontes, això, no?
Sí. Quan tenia això, quan tenia com, no sé, 24 anys o així, que vaig anar a Jerusalem, crec que més endavant, si jo ho he explicat a persones o m'ho he explicat a mi mateix, he pensat, sí, perquè jo volia ser periodista i vaig anar... O sigui, donava una versió una mica més que m'afavoria una mica més o que em feia semblar una persona aventurera i curiosa i tal, i al final quan ho miro dic, no, és que en veritat no em podia quedar a casa perquè sentia aquesta inquietud permanent, perquè tenia una dissociació interna que em pensava que quedar-se a Barcelona significava com renunciar a tenir una vida èpica, que era absurd, saps? Però en aquell moment pensava això. I sí, és, a vegades fem les coses per motius, després hi ha la ficció que ens expliquem a nosaltres mateixos i als altres, i sovint, com no fem en cap moment l'exercici de veure què hi havia al principi, doncs ens acabem quedant amb la ficció, no?
De l'arribada a Jerusalem també dona molt a pensar, no? T'ajuda a reflexionar també sobre el periodisme, de com i com entenem i com expliquem els conflictes, no? I parles molt dels clixés que hi ha sobre el conflicte entre Israel i Palestina, i com hi ha gent que arriba amb una posició fixada allà i sí, surt d'allà amb la mateixa posició fixada.
Sí, això crec que és una cosa molt particular d'aquell conflicte, perquè és un conflicte que ja fa molts anys que dura i que fa tants anys que dura que s'ha convertit en una mena d'estandard que la gent utilitza per ubicar-se com políticament en el seu propi país, a vegades, saps? I que la teva opinió sobre el conflicte no ha de necessàriament tenir res a veure amb el que ha passat o està passant allà en aquell moment. I quan hi arribo, el que em trobo, que em sembla molt curiós, és que la gent hi va i encara que es trobi en situacions que puguin posar en dubte les seves conviccions, és igual, perquè la convicció ja és molt forta, no?
Ja, i no els mouen.
No, bueno, jo em trobava pocs casos de gent que arribés allà i marxessin amb la seva opinió canviada, sí.
També molt, molt divertit en tot el relat de com es ven el pas previ, per Tessalònica, que
sí.
Intentes fer veure que és interessant un lloc on no passa res.
A Tessalònica hi vaig anar d'Erasmus i realment d'intercanvi acadèmic no va haver-hi res, perquè la universitat estava sempre en vaga o jo estava en vaga, vull dir, no. Era com intentar sobreviure, passar per la vida sense fer absolutament res. I realment, sí, jo vaig com idealitzar molt Tessalònica després de viure-hi, però potser el que estava idealitzant és la sensació de tenir 22 anys i estar en un país estranger i tal. I també intento explicar com aquesta...
Sí. Ara, la Laura parlava de la qüestió aquesta d'Israel i Palestina i com a vegades hi ha, d'alguna manera, visions com molt fixades, i em feia pensar una mica en la manera com tu mires el Me Too, perquè en sí. Parles també, no?, quan ets a Nova York, és quan esclata, i d'alguna manera hi ha com un discurs establert, però tu li dones una mica la volta i te'l mires des d'una altra banda.
Sí, clar, al principi no hi havia un discurs establert i era més com un moviment espontani de moltes veus que sortien de tot arreu, semblaven sortir de tot arreu, i era la classe de moviment que no sabies cap on anava però hi volies formar part, perquè semblava com era molt efervescent, estava molt viu, i jo volia formar-ne part també. I el que explico és el moment de quan ja es comencen a establir una mica més els termes en què el Me Too té la conversa, que miro la meva vida i penso, bueno, realment, si sóc sincera a mi mateixa, no es corresponen amb com ha estat el meu pas per la vida, i això és una cosa molt íntima de cadascuna, saps, i de cadascú. Però sí, em trobo amb això, que no puc sumar-me com amb tot l'entusiasme que voldria, perquè no explica el món en uns termes en els que jo he experimentat el món.
De què creus que ha servit el Me Too?
Ha servit de moltes coses bones, evidentment, i ha servit perquè no hi hagi una sensació d'impunitat general, i això m'ho va preguntar una persona, perquè parlo d'un cap de redacció que tracta les becàries com a carn, etc., i em va dir, hòstia, això ja no passaria. I dic, mira, doncs, cosa bona del Me Too, no? O sigui, que no hi hagi... Sí, que no hi hagi aquesta sensació de bufet lliure que hi havia abans. Suposo que això és una cosa bona del Me Too, sí.
Aquestes relacions entre...
Suposo.
Entre poder i desig, de fet, donen nom al llibre que has fet també per,
sí,
per Fragmenta, no?, a partir d'un passatge de Bíblia, i parles també d'això, no?, on es situen les dones, el nostre desig, com a vegades ens porta a fer coses, no?, el punt d'on tu parteixes,
sí,
justament la dona comet una traïció, per dir-ho així,
sí, sí,
d'una manera ràpida, eh?
Sí. Sí, clar, m'interessava entendre per què a vegades les coses que desitgem estan en conflicte directe amb les coses que, bueno, hauríem de desitjar per anar bé una mica, i què hi ha de condicionament social en tot això, què hi ha de cosa biològica, què hi ha de cosa cultural, i com El capítol que agafo per parlar d'això és el de Josep, que és un pobre home que acaba vengut, un jueu que acaba vengut com a esclau a Egipte, però gràcies a la seva força interior doncs acaba sobreposant-se a la seva circumstància. I m'interessa això, aquesta història en la qual una persona que està en clara posició d'inferioritat, gràcies a la seva força interior, doncs se'n surt. I com aplicar això a les relacions de desig eròtiques actuals.
De fet, les relacions personals, en aquest cas d'amor, també són un fil conductor, eh?
Sí, estan sempre allà, sí, sí.
A matar el nervi.
Sí.
Hi ha una altra manera de viure que no sigui connectats a això, l'amor?
Bueno, els estoics potser et dirien que sí, però...
Però tu no?
Jo no la conec, és a dir, per mi no hi ha manera... Si parlo de tot alhora, a matar el nervi, si parlo alhora de relacions personals i de política i de periodisme i de tot, és perquè el pas per la vida és així, no? O sigui, l'experiència és com una mena de garbuix de totes les coses alhora i després com les intentes destriar i separar, però en el fons, com tu passes pel món, estàs influït per tot alhora. I per mi la relació que jo tenia amb un grec o amb un noi a Jerusalem doncs van informar i van determinar molt el meu pas per allà i la meva relació amb el conflicte en el cas d'Israel i amb el país en cas de Grècia, doncs per això les he inclòs també.
Ah, el dels plàtans.
El dels plàtans, correcte. El comunista dels plàtans.
Qui vulgui saber més, no? Matar el nervi.
Sí, sí. Matar el nervi de la segona perifèria, l'escena dels plàtans és...
És la primera, de fet.
Increïble.
És el llibre obre amb uns plàtans comunistes.
Sí, senyora. Anna Pazos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé. Anna Guitart, hi tornem la setmana vinent.
Dilluns que ve, sí.
Ja ho veus, això de les eleccions que et deia?
Mira. Però dilluns que ve ja està, no?